Ràdio Sant Cugat. Notícies.
Salutacions. La tinenta d'Alcaldia de Gestió Urbana, Cristina Paraire, ha afirmat a Cugat Mèdia que l'objectiu que té Sant Cugat és reciclar. Paraire, que aquesta setmana exerceix d'alcaldessa accidental, ha apuntat que cal millorar les dades per apropar-se als paràmetres que marca la Unió Europea. L'escoltem.
Aquest és el repte que tenim com a ciutat, reciclar, i per tant millorar aquestes dades de reciclatge, que fa temps que estem estancats vora el 50%, i si volem arribar als objectius que ens marca la Unió Europea, doncs hem de fer un esforç. Estem convençuts que amb la complicitat de tots, perquè aquest és un servei que perquè funcioni ciutadà, empresaris, comerços i ajuntament, hem de treballar a la una.
Amb el nou contracte de recollida de residus i neteja, aquestes dades podrien millorar, i és que un dels punts principals a canviar és la recollida dels residus que generen els comerços. Si fins ara recollia només el cartró, l'Ajuntament preveu oferir la recollida de totes les franges de fracció de residus dels comerços, fet que podria facilitar que a cada bossa anés el contenidor pertinent. Cugat Mèdia s'ha adherit a la protesta que més d'un centenar de comitès d'empresa, entitats vinculades al periodisme i mitjans de comunicació de Catalunya han convocat per aquest dimecres contra l'assassinat de periodistes a la Franja de Gaza, una concentració que ha tingut lloc aquest vespre a la plaça de Sant Jaume de Barcelona sota el lema Israel no vol testimonis del genocidi que ja és ser còmplice després que l'exèrcit israelià matés un grup de 6 periodistes diumenge a la nit. Sant Cugat continua aquest dimecres en risc alt d'incendi segons el Pla Alfa, el mapa que elabora la Direcció General dels Agents Rurals. El Pla Alfa defineix les actuacions, els efectius de vigilància i prevenció d'incendis forestals desplegats en cada territori en funció del grau de perill. Teresa Fortuny, alumna fins aquest curs de l'Institut d'Arnau Cadell, ha estat una de les 48 alumnes de batxillerat de tot Catalunya que ha obtingut millors resultats en els Premis Extraordinaris de Batxillerat del passat curs 2024-25. El govern de la Generalitat dona així reconeixement a l'excel·lència dels estudiants que han superat segon de batxillerat el curs passat amb les millors qualificacions de Catalunya i que s'han presentat a les proves per l'obtenció del premi. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari i constantment a la xarxa www.cugat.cat.
Informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Ramó de pedra.
L'hidrogen i l'oxigen són una combinació que, des de temps immemorials, ha estat font de vida i un punt de referència econòmic i social. Sí, parlem de l'aigua. Des de petits nuclis fins a grans civilitzacions com Mesopotàmia han nascut i crescut al voltant d'ella. Però nosaltres posarem la mirada molt més a prop, al riu Gaià. Ramó de Pedra recupera la memòria d'un llegat que forma part de la nostra història, del nostre patrimoni. Us proposem un recorregut pel riu Gaià cercant totes les construccions i elements patrimonials i d'enginyeria hidràulica que al llarg dels segles la humanitat ha ideat per a cercar, emprar i emmagatzemar l'aigua, és a dir, per a viure. Una sèrie de podcasts per entendre millor el nostre patrimoni fluvial i les obres d'enginyeria hidràulica que ens han permès viure i evolucionar.
Això és Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni. Una coproducció d'Ona la Torre i la Xarxa Audiovisual Local.
Al podcast parlem d'aigua i patrimoni, però també parem l'orella. En cada capítol trobareu el cant de tres ocells diferents. Pareu atenció i al final de l'episodi us direm quines espècies heu escoltat. Totes les trobareu a la guia Els ocells del riu Gaià, que ha editat l'associació mediambiental La Sínia a la col·lecció Ocells de butxaca. El capítol d'avui ens parla dels embassaments i per fer-ho ens acompanyaran la Izaskun Mejías, guia de l'Associació Mediambiental La Sínia, en Pep Saragossa, investigador local, l'Héctor Hernández, coordinador de l'Associació Mediambiental La Sínia, en Joan Boronat, periodista i fill de pares moliners, en Joan Díaz, de l'Associació Terres del Gaià, enginyer i membre de l'Associació Mediambiental La Sínia, en Ramon Nieto, director de Serveis, Programació i Logística del Complex Industrial de Repsol a Tarragona, i en Joan Carles Qual, president de la Comunitat de Regants de la Riera de Gaià.
Embassament, paraula derivada del llatí versare. Pantà, de l'italià pantano. Un embassament és un dipòsit d'aigua format per la conca natural d'un curs d'aigua i una presa o paret que n'obstrueix el pas. S'utilitza com a sinònim de pantà, en el sentit de llac artificial que resulta de la interrupció d'un curs d'aigua amb una presa o pel fet de fer créixer un llac mitjançant una resclosa.
Ramó de Pedra.
Ramó de Pedra.
Un podcast d'aigua i patrimoni.
Els embassaments són història viva, un patrimoni actiu lligat a la societat civil i a l'economia, la qual cosa encara actualment genera opinions contraposades pel que respecta al seu ús i la seva existència. Són signe d'identitat, com anirem descobrint en aquest capítol, i incideixen directament en la natura i la fauna. A la conca del Gaià, l'únic embassament que hi trobem és el del Catllà. L'Héctor Hernández ens explica el projecte inicial, la seva construcció, a qui afavoria, com era l'any 1971, com es va transformar i per què l'any 1973, i també ens parla de les seves mancances i errades.
Sí, sí. L'amic i company Jordi Sunyer va fer un article molt interessant sobre tot aquest procés d'intents d'embassaments a diversos llocs. Cal dir que el que semblava que tenia tots els números i no va acabar sent és el que es volia fer al Gorg Negre de Querol, que allà li tocava un embassament sobretot per donar aigua a abastir a la ciutat de Valls, i que realment hagués sigut un impacte brutal pel Gaià, perquè és a la Part Alta, no? Per sort, entre cometes, aquest embassament no es va fer i va tocar més avall, cap aquí a la part baixa del riu. Un embassament que al seu moment, l'any 71, quan es comença a construir, és molt clar que serveix per la petroquímica. Un embassament baixet, de no masses metres, d'una capacitat més racional a lo que durava el Gaià, i que de cop i volta l'any 73 es transforma en el monstru que tenim ara, bàsicament per l'egoisme i l'especulació de les persones, perquè el que s'havia plantejat és que aquest embassament recollís aigua de l'Ebre i de l'Ebre se n'anés cap a Barcelona. I tot això es va fer sense tindre en compte quin terreny teníem. Teníem un terreny que es diu un terreny càrstic, o sigui, un terreny que té molts forats, per dir-ho d'alguna manera així fàcil. Per tant, arriba a una certa cota que l'embassament ja no s'omple més, és com una galleda que té tota una sèrie de forats. Quan arriba en aquell punt, pum, l'aigua es perd. Per tant, una obra que es va fer amb una idea molt concreta i que realment doncs, no va funcionar perquè no es van fer els estudis. I, a més, deixa'm dir-te que injusta en el fet de que en el moment que es fa aquest embassament ja totalment es tanca el cabal ambiental del riu. O sigui, que la construcció de l'embassament en cap moment va tenir en compte que el riu pogués tindre un cabal ambiental.
Això és Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni.
Per què i per a qui es va iniciar aquesta construcció? Quins altres projectes van existir? Escoltem en Pep Saragossa.
La presa la fan primordialment per la indústria petroquímica, no? En aquell moment l'empresa deien Petrol, no? Però també s'estava elaborant els projectes del transvasament de l'Ebre cap a d'aigua cap a Barcelona. Va ser a finals dels 50, començament dels 60, hi va haver una certa remor de portar l'aigua de l'Ebre cap a Barcelona, i es van elaborar projectes i es va acabar fent, doncs, diguéssim, la presa, però la indústria química necessitava la presa, per una presa que arribava fins a la cota 90, crec, 90. Ara actualment està a la 130, vull dir que hi ha una sèrie, i en aquell moment, doncs, bueno, quan van arribar a aquest nivell, la presa es va quedar estabilitzada, van a seguir treballant perquè feien les comportes, feien, però la presa no creixia. I llavors va haver un moment doncs, que van arribar les ordres, devien arribar de Madrid, es va eixamplar la base i es va elevar, aixecar fins a lluny des ara. És segurament perquè doncs, havien decidit fer el transment de l'Ebre. Aquí hi havia un projecte al Camp de Tarragona, dues preses, aquesta i la de Vilaverd, a l'Estret de la Riba. A l'Estret de la Riba també hi havia el projecte doncs, que la presa de l'Estret de la Riba serviria per abastir el Camp de Tarragona i la del Gaià, tot el Baix Penedès, diguéssim. No? Amb els càlculs aquests, això és un raonament meu, però jo em penso que els únics que amb els càlculs aquests que van fer no van comptar amb la mort de Franco. Vull dir, ell se'ls va morir l'any 75 i les coses es feien per decret i, esclar, va arribar un moment que hi va haver aquell moment de que es va aturar i, bueno, va passar el que tothom sabem i, bueno, les coses doncs, després es van fer ja, doncs, diguéssim, una mica més ben fetes.
L'Héctor Hernández ha citat el projecte inicial del Gorg Negre de Querol. N'ampliem l'informació.
A principis del segle XX es va estudiar de construir un possible embassament al Gorg Negre. S'explica a la guia El Gaià Recorregut i Patrimoni de l'editorial Piolet. Querol, al Gorg Negre, trobem l'antiga estació d'aforament que es va fer per estudiar de construir un possible embassament al Gorg Negre. És un projecte que data de l'any 1909, que va quedar oblidat fins l'any 1931 i que l'any 1932 es va reprendre. La Guerra Civil naturà la construcció. Actualment hi trobem les restes de l'estació d'aforaments. La resclosa va servir per regar uns camps de conreu riu avall mitjançant una séquia que ara es fa servir de sender.
Ramó de Pedra.
La feina ben feta ens comenta en Pep Saragossa i de filtracions ens en parlava l'Héctor Hernández. Quines teories hi ha? Qui ho ha notat?
Sí, aquí hi ha moltes teories, eh? Per una banda, es diu que arriba fins al Vinyana, hi ha altra gent que encara defensa que la cova de Tarragona, que hi ha la cova subterrània, doncs l'aigua també forma part de l'aigua del Gaià. O sigui, hi ha diverses teories, el que sí que és cert, segur, és que els veïns i veïnes que tenen pous relativament a prop, doncs han notat en aquests anys d'embassament com realment al pou hi ha aigua i potser n'hi ha més i tot. Per tant, que sí, l'aigua va per sota i va infiltrant i va doncs, cap allà on ell creu. En tot cas, el que és segur és que no es queda l'embassament del Gaià.
Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni.
Per posar-nos en context, en Joan Díaz ens presenta el riu Gaià per trams i alhora en contextualitza la situació a l'actualitat en les jornades organitzades pel Port de Tarragona, l'aigua del futur. Tres trams per entendre el que els nostres convidats ens aniran explicant.
Jo quasi que partiria el riu en tres trossets, no? La capçalera, que allà tenim uns problemes més aviat de poc cabal i diguem que les aigües no són tot lo cristal·lines que haurien de ser, sobretot perquè ara mateix l'afluent principal del Gaià en capçalera és la depuradora de Santa Coloma. I a la zona de Sant Magí de la Brufaganya hi ha una sèrie d'extraccions de pedreres que sembla que de tant en tant hi ha episodis de contaminació per sulfats. Unes aigües tèrboles, però en general diguem que el riu està prou bé. La zona mitjana doncs, seria des de Querol potser fins a l'actual embassament. Aquí, doncs, en condicions normals, fora l'excepcionalitat de la sequera, tenim un règim de cabals més acceptable, però el que tindríem doncs, són diverses poblacions que són petites i, com que són petites, s'han quedat a la cua del sanejament de Catalunya. I llavors tenim zones de contaminació puntual. I del tram baix del Gaià doncs, seria des de l'embassament fins a mar, que diguem que estem millor que fa 11 anys, però que estem encara a la unitat de cures intensives. No?
En Joan Boronat recorda la gran gaianada del 1921, tot fent la reflexió del que ha significat la construcció del pantà del Catllà.
Sí, es van dur les vies del tren, la línia de costa, L'actual línia del ferrocarril, doncs, que passa per Altafulla i va cap a Tarragona, no? Que ve de Barcelona i va cap a Tarragona. Aquestes vies se les van dur. Va ser un punt d'inflexió fins i tot, doncs, amb el canvi de conreus. Inicialment s'havia projectat un pantà més amunt de l'actual, hi ha el terme de Salomó, a l'estret de Cadernal, en diuen, a Salomó, i això als anys 20 del segle passat, la pagesia no ho veia amb bons ulls, perquè deien, doncs, bueno, escolta, aquí quedarà l'embassament, no baixarà aigua pel riu, però una mica arran d'aquesta gran gaianada del 1921 es va tornar a reactivar aquest projecte, que no es va materialitzar fins que Repsol, en aquell moment es deia Entassa, la companyia aquesta petroliera, doncs pels seus usos de refrigeració de la refineria d'allà de la Pobla de Mafumet, va construir el pantà. És una mica lamentable, diem, doncs, que el riu hagi perdut aquesta aigua, sobretot, doncs, a l'hivern, que fluïa, però... Per altra banda, també és una garantia de que els pagesos puguin regar, perquè, clar, a l'estiu el riu s'assecava o baixava molt poca aigua i s'havien d'establir torns entre els pagesos per poder regar les hortes, regar de nit també, no? Doncs ara, tot i que està sota mínims, com la majoria dels embassaments de les conques internes de Catalunya, garanteix que es pugui regar perquè la refineria en fa molt poc ús o gairebé nul de l'emmagatzement d'aigua que hi ha allí al riu, que no s'ha tornat a produir més una gaianada d'aquesta envergadura, que avui dia no arribaria perquè, com hem de recordar, el pantà del Callà, doncs, retindria segurament tot, gairebé tot aquell aiguat del riu el podria retenir, perquè aquest pantà està molt sobredimensionat, té una cabuda enorme, desmesurada per lo que és el Gaià. Pensem que té una capacitat per uns 68 o 69 hectòmetres cúbics, que és més de la meitat del pantà d'Oliana. Si comparem amb altres pantans que tenim aquí a la província de Tarragona, el de Riudecanyes només és de 5 hectòmetres cúbics. Ja està tot dit.
Això és Remó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni.
Impactant el que ens explica en Pep Saragossa de la gaianada del 2015 i de com la presa del riu Gaià fou cabdal per evitar mals majors.
L'any 1921 va haver una riuada molt forta i va fer molt de mal, no? Diguéssim, no? Clar, el riu, la presa del riu Gaià, ara la funció que té és d'això, de laminar les riuades, les gaianades, que diem nosaltres aquí diem gaianades. Tenim de tenir en compte que la riuada que hi va haver el dia de Tots Sants del 2015 va ser una riuada molt forta. Es recorda perquè a Agramunt hi va haver 6 morts en una llar de jubilats. No? Del Gaià no se'n va parlar. I del Gaià no se'n va parlar perquè, doncs, tota l'aigua va quedar dintre la presa i no va fer cap mal. Si no hi ha sigut la presa, el que és la desbordura del Gaià, el que és... a baix, a Ferran, a Tamarit, el càmping és desaparegut i aquelles cases que hi ha al costat igual. Unes desenes de morts segurament hi haguessin sigut al baix que hi ha.
Quin ha estat l'impacte de l'embassament en la fauna i el paisatge? Escoltem l'Héctor Hernández.
Realment, a part de l'impacte paisatgístic que es tindrà aquella estructura, segurament, tu bé ho dius, l'impacte més greu d'aquest embassament és la connectivitat fluvial. Això ha provocat una barrera infranquejable per moltes espècies, per una banda tot el que seria el sector dels peixos, i per altra banda espècies com, per exemple, la tortuga de rierol i de més, que li és pràcticament impossible sortejar aquest espai. Per tant, des de la construcció de l'embassament podem dir que, segons la fauna aquàtica, tenim dos rius, el que seria la part amunt, en la qual trobem doncs, tota una fauna típica dels rius mediterranis, on tenim la bagra, el barb cua-roig, l'anguila, que són els peixos propis dels rius mediterranis, i en canvi, a la part de baix, on realment doncs, el riu té aigua en els punts on té, i allà trobem alguna cosa de fauna piscícola, però ja està.
Izaskun Mejías ens parla de les espècies que podem trobar als trams i com l'embassament n'ha dificultat la connexió.
Aquí també parlem dels peixos del riu, que clar, com que a la part de baix, no, a partir ja de Vilavella, Salomó, que està a la cua del pantà, doncs a la part de damunt del riu no trobem quasi espècies autòctones. Sí que tenim el barb cua-roja i la bagra, i després hi ha l'anguila. El que passa que, clar, aquest animal normalment, bueno, ve del mar i puja riu amunt. Com que es troba l'embassament, doncs no pot fer tot el seu cicle. I, bueno, i després sí que a la part de l'embassament pues, trobem altres espècies, altres peixos que són exòtics i que això pues, dificulta que els peixos que viuen aquí al riu pues, puguin conviure. Però són peixos molt més grans que viuen, que venen pues, molt d'Amèrica o d'altres puestos que no deixen viure els que són d'aquí.
Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni.
En Ramon Nieto posa en escena la concessió de l'any 1979. El seu per què, què ha significat i també obre la porta del present i del futur. Ho fa dins de les jornades organitzades pel Port de Tarragona, l'aigua del futur.
L'amenaça és què decidirem fer entre tots. Què decidirem fer, no sé si després de que acabi la concessió de l'embassament o abans, perquè Repsol ara té alternatives que no tenia l'any 75. Quan es va decidir posar una refineria i un complex petroquímic a Tarragona l'any 75, doncs només es comptava amb aquest recurs i va demanar aquest recurs a les autoritats competents, suposo, als que hi havia llavors, i van concedir una concessió per damunt del que tenien els regants, no? Una concessió molt per damunt del que el riu ha pogut donar mai, segurament. I es va donar per 75 anys a partir del 79, que és quan va fer l'acte de replantejament. Això s'acaba al febrer del 54 d'aquest segle.
De com l'embassament ha afavorit a les comunitats de regants, ens en parla en Joan Carles Gual.
La comunitat de regants tenia la concessió de l'aigua i tenien uns tants metres cúbics per segon. I clar, i aquesta concessió segueix sent dels regants i clar, quan se va crear l'embassament, Repsol era per agafar una mica d'aigua. I clar, però tal com està ara mateix, Repsol no pot agafar. Repsol fa el manteniment, se n'en cuida de tot i no té res a canviar ara mateix. O sigui que la comunitat de regants, tant de la Riera com del Catllà, perquè són les dues comunitats que reguem de l'embassament, podem donar gràcies a Repsol, que estem regant gràcies a ells, perquè ens mantenen l'embassament i ens arreglen totes les coses que s'han d'arreglar. Que si no fos per ells, potser no regaríem.
Ramó de Pedra.
Centrem-nos ara en els cabals ambientals, tan necessaris i que han estat un objectiu finalment aconseguit. L'Héctor Hernández recorda com la insistència i la implicació de la societat civil creant el moviment Salvem el Gaià va aconseguir-ho. Quines van ser les reaccions de les diverses parts implicades i què significa recuperar-lo? I sempre amb la mirada posada al futur.
Un acord històric que es va signar a l'estiu del 2010 entre, com bé dius tu, l'ACA i Repsol. Es va donar la casuística necessària i a través d'aquest conveni, doncs, a partir del 2011, que és quan va haver les condicions idònies perquè baixés aquest cabal, doncs, s'han anat alliberant progressivament cabals ambientals que han permès, per una banda, anar recuperant el llit del riu, perquè clar, feia 40 anys que no hi baixava aigua i, per tant, el llit estava, el que és la llera del riu, estava molt degradada, a més amb el col·lector de les residuals i de més, i per altra banda, doncs, que hi hagi aquesta connexió. Però més enllà d'això, de la part ambiental purament, et reitero el que et deia abans, la idea de que de cop i volta nens i nenes de la Riera, d'Altafulla, la gent gran, ostres, tornem a tindre el riu. Allò que vivíem una mica d'esquenes, doncs de cop a volta tornem a reivindicar-la, no? I segurament del cabal ambiental, a part de la part ambiental, que evidentment ha sigut molt important, doncs segurament la part social és la que crec que ha tingut el seu punt important amb aquest cabal ambiental. Sí, sí, realment ens hem fet pesat, si ho vols dir així, però realment allò que et deia al començament, socialment volíem que això arribés. Per això creiem que no era la reivindicació d'una entitat ambiental com la Sínia, sinó que havia de ser més transversal. I de fet, la primera vegada que convoquem Salvem el Gaià, hi ha més de 40 entitats de diversa índole aquí al Baix Gaià que donen suport. I n'hi havia moltes, doncs, com els Valls de Diables, els centres d'estudis, per tant, de la societat civil en general. I Salvem el Gaià, doncs, va ser un moviment que va ser capaç des d'anar al síndic de Greuges a denunciar la situació i que allò mobilitzés després al Parlament de Catalunya amb el posterior resolució del cabal ambiental, fins fer una cosa que en aquell moment era il·legal, que era fer una enquesta entre la societat perquè votés si estava d'acord amb el cabal ambiental o no. Això va provocar bastant de rebuig, sobretot amb les comunitats de regants i els pagesos, perquè veien amenaçada el possible cabal del riu. Però estem molt contents perquè posteriorment i després amb el cabal ambiental que hem tingut, doncs s'ha demostrat que no era així, que de fet Salvem el Gaià sempre ha batllat pels interessos de la pagesia, perquè evidentment és bàsica i fonamental, faltaria, els quatre pagesos que queden no serem nosaltres que els espitjarem el clot, però sí que realment des de llavors Salvem el Gaià i la Sínia amb això hem fet un paper molt important per reivindicar i recuperar aquest cabal ambiental. Quantes reunions, quants debats interns, externs. Mira, t'he de dir per això que en el nostre cas i la recomanació per altres entitats, evidentment cada cas és un món. Aquí tenim Riudecanyes que té una problemàtica molt greu i que segurament no es resoldrà de la mateixa manera que aquí. Però nosaltres el que ens ha anat molt bé ha sigut l'eina de la custòdia del territori. Des del 2017 tenim un acord de custòdia fluvial amb l'ACA i això, aquest acord de custòdia fluvial ens ha permès com a societat civil poder parlar de tu a tu amb l'administració. I això és un pas important, és una eina que tenim i que realment hem d'aprofitar. A vegades no ens acaba d'agradar certs punts, però sí que és cert que el debat és l'eina més important en aquestes situacions tan complexes per poder parlar. Ja et dic, en casos com els companys de Riudecanyes, doncs allà hi ha unes problemàtiques molt greus que no sé si a través de la custòdia fluvial seran capaços de poder-ho desencallar. Però el que és el cas del Gaià, amb paciència i amb aquesta eina que és la custòdia, doncs poc a poc anem traçant el camí que ens imaginem de futur, que ha de ser un cabal pel riu que respecti realment les seves característiques i un petit embassament, doncs això que dèiem abans. No? Aquest assegurament seria el punt final i en el qual doncs, Salvem el Gaià i en aquest cas la Sínia doncs, creiem que haurem aconseguit el nostre objectiu. A veure, hi ha una cosa que és ben certa, que encara falta un paper més endavant. Suposo que després ne parlarem de quin és el futur d'aquest embassament, però certament s'ha fet un pas endavant amb el cabal ambiental i això, per exemple, ha permès que en els moments en els quals flueix aquest cabal, doncs una espècie com l'anguila doncs pugui remuntar fins a peu de l'embassament. I a dia d'avui n'hi ha la desembocadura, però també n'hi ha les petites zones humides que s'han format a les rescloses que tenim aquí. No? I per tant, és un goig allà al Catllà tornar a veure anguila. Això ens demostra que la natura, si l'ajudem, si li tornem a donar allò que necessita, que en aquest cas és un cabal al riu, doncs ella respon positivament. Poblacions de tortuga doncs, també realment han notat aquest cabal ambiental, però certament la part negativa és que aquest cabal segueix sent insuficient. O sigui, tenim un cabal ambiental que segueix depenent en part de les captacions que fa Repsol de l'aigua. És evident que ara no fa cap captació, perquè el cabal és el que és, de fet no entra aigua al riu a l'embassament des de fa més d'un any, però sí que és cert que quan hi ha aigua Repsol segueix agafant part d'aquesta aigua i això minimitza una miqueta el cabal ambiental que podria tindre el riu. Per aquest motiu, des de la Sínia ja fa temps que estem reivindicant que s'ha de fer un pas més endavant i aquest pas ha de ser que Repsol ja deixi d'agafar definitivament aigua d'aquí. Té moltes alternatives, té l'aigua regenerada de l'Edar, té els pous. Per nosaltres és important l'aigua regenerada com a eina bàsica que pot utilitzar la petroquímica i, per tant, això hauria de permetre que tota l'aigua que arriba al Gaià doncs es pugui destinar una petita part per les comunitats de regants i la resta, ara sí, de veritat, doncs amb un cabal que realment doni al riu l'aigua que necessita.
Ramó de Pedra.
Hem pogut escoltar tota la problemàtica que suposa la construcció d'un embassament, com afecta el nostre paisatge i, de retruc, a les nostres vides. És per aquest motiu que la societat civil cada vegada més participa en la lluita per l'aigua. La importància dels cabals ecològics és un punt important per recuperar la fauna del riu, entre la que trobem els ocells.
Heu endevinat els noms dels que ens han acompanyat avui?
En aquest capítol heu escoltat el cant d'aquests ocells.
Abellerol, Merops apiaster.
Un dels ocells més acolorits, que viu d'abril a setembre als camps oberts.
Blauet, Alcedo atis.
Un dels ocells més espectaculars que viu al riu. El podem identificar per les plomes blaves tots els mesos de l'any.
Mussol comú, Atene noctua.
Au que habita els camps oberts durant tot l'any. Més informació a la Guia dels ocells del riu Gaià, editada per l'Associació Mediambiental La Sínia, a la col·lecció Ocells de butxaca. Això és Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni. Una coproducció d'Ona la Torre i la Xarxa Audiovisual Local. Aquest podcast l'han fet possible Raquel Martínez, Mònica Socies i Josep Maria Soler.
T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
Ràdio Sant Cugat.
Ramó de Pedra.
L'hidrogen i l'oxigen són una combinació que, des de temps immemorials, ha estat font de vida i un punt de referència econòmic i social. Sí, parlem de l'aigua. Des de petits nuclis fins a grans civilitzacions com Mesopotàmia han nascut i crescut al voltant d'ella. Però nosaltres posarem la mirada molt més a prop, al riu Gaià. Ramó de Pedra recupera la memòria d'un llegat que forma part de la nostra història, del nostre patrimoni. Us proposem un recorregut pel riu Gaià cercant totes les construccions i elements patrimonials i d'enginyeria hidràulica que al llarg dels segles la humanitat ha ideat per a cercar, emprar i emmagatzemar l'aigua, és a dir, per a viure. Una sèrie de podcasts per entendre millor el nostre patrimoni fluvial i les obres d'enginyeria hidràulica que ens han permès viure i evolucionar.
Això és Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni. Una coproducció d'Ona la Torre i la Xarxa Audiovisual Local.
Al podcast parlem d'aigua i patrimoni, però també parem l'orella. En cada capítol trobareu el cant de tres ocells diferents. Pareu atenció i al final de l'episodi us direm quines espècies heu escoltat. Totes les trobareu a la guia Els ocells del riu Gaià, que ha editat l'Associació Mediambiental La Sínia a la col·lecció Ocells de butxaca. El capítol d'avui ens parla de les mines i els pous i per fer-ho ens acompanyaran en Ricard Ramon, investigador local, interessat en la història del seu poble, la Riera de Gaià i de la Conca del Gaià. Dedica el seu temps lliure a la recerca local i comarcal, sobretot en història agrària i rural dels segles XIX i XX. En Pep Saragossa, investigador local, en Jordi Sunyer, mestre i antropòleg, en Joan Carles Blanc, historiador i il·lustrador, llicenciat en Història de l'Art, i en Pere Sant Romà, saurí.
Una deu és un naixement d'aigua a la superfície terrestre provinent d'una capa aqüífera. Mina, del llatí mina, procedent del grec antic mena. Una mina és una excavació subterrània que serveix per recollir i conduir l'aigua. solen construir-se en terrenys permeables on no hi ha deus i on cal aprofitar l'aigua superficial. Pou, del llatí, puteus. Un pou és una excavació vertical i profunda, generalment circular, amb una boca protegida que es fa al sòl per tal d'arribar a una capa aqüífera.
Ramó de Pedra.
Ramó de Pedra.
Un podcast d'aigua i patrimoni.
La terra amaga molts tresors. Nosaltres avui en destaquem l'aigua que brolla de forma natural de les deus. Però quan això no succeeix, les mines són una solució que ha permès extreure aigua per al seu aprofitament. Els pous són excavacions més profundes, però la seva finalitat és la mateixa. En un temps de sequera, qui troba aigua, troba or. I en Joan Carles Blanc ens dona a conèixer com la sequera del segle XIX va afavorir els projectes per pal·liar-la.
De fet, antigament, sota el segle XIX, a la Riera i voltants, hi ha diversos projectes de fer mines per captar aigües subterrànies per pal·liar el problema que hi havia de sequera, no?, o de manca d'aigua, no? Perquè al segle XIX els pobles del voltant del Baix Gaià doncs, creixen molt demogràficament, hi ha molta necessitat de conreu i hi ha poca aigua. Llavors hi ha baralles per l'aigua i llavors necessitats des de les institucions, els ajuntaments, de trobar altres cabals d'aigua, no?, a part del riu, que és el fàcil, no? Com si diguéssim, buscar altres tipus de cabals, no? I que la Riera en diversos projectes sobre mines i minetes per poder buscar aquesta aigua subterrània per poder pal·liar aquest dèficit.
Ramó de Pedra.
En Ricard Ramon, autor del llibre La lluita per l'aigua a la conca del Baix Gaià, regadiu, molins i conflicte, publicat per Cossetània, ens explica amb més detall aquests intents de fer mines.
Un altre element, una infraestructura hidràulica subterrània i diguem-ne més o menys relacionades, com he comentat abans, és les mines, que en algunes zones del Camp de Tarragona són molt importants. De fet, com més anem cap al sud del Camp de Tarragona, doncs cap a la Canonja, Reus, i cap al sud del Camp de Tarragona, són molt importants les mines, que de fet eren pous, no? Eren pous que, on l'aigua continuava canalitzada de manera subterrània, no? I llavors s'elaborava un desnivell a sota terra. En aquesta zona nostra de mines d'aquest tipus, mines, diguem-ne, el model aquest característic més de la part més occidental del Camp de Tarragona, aquí no n'hi havia, però hi va haver intents. I, de fet, en el meu llibre ho explico, hi va haver diversos intents aquí a la Riera, als segles XVIII i XIX, de fer mines, i mines, estem parlant de mines molt llargues, estem parlant d'un i dos quilòmetres, de canalitzar aigües per sota terra, bàsicament per poder moure les aigües d'una banda cap a l'altra. Aquí va haver projectes, però els únics que es van arribar a fer va ser el de la mineta d'Altafulla, que és el que ja vaig explicar en el llibre, una mina petita que hi ha aquí a la Riera, a la part inferior del poble, i llavors hi ha aquestes tres mines que hi ha a Ferran. A Ferran n'hi ha una que jo crec que és un cas molt interessant, ara ja no existeix, perquè queda sota l'autovia, no? Però és un cas molt interessant que era l'ús d'aigües del Gaià, és a dir, no estem parlant d'aigua subterrània, estem parlant d'aigua del riu Gaià, però que arribava a un rec, el rec de Puigjover, sota Ferran, però llavors aquest rec a un determinat moment anava sota terra i feia 800 metres sota terra per arribar a la Mora, per superar l'alçada que hi havia fins a arribar a Mas de Marquès. Hi havia 800 metres d'aigua sota terra, no? I aquesta és una infraestructura que jo crec que avui ja està, De fet, hi ha l'autovia, hi havia aquesta infraestructura, però convé tenir present que hi havia aquest mecanisme per poder fer arribar, insisteixo, l'aigua del Gaià fins al que avui és la Mora. I això és una cosa, una obra que es va fer al segle XVIII. Una obra, estic parlant de fer 800 metres, de fer un túnel subterrani de 800 metres per canalitzar l'aigua per regar unes finques. Jo crec que aquest seria l'altre element característic, tot i que, com he dit, les mines aquí, en aquesta zona nostra del Baix Gaià, no van arribar a ser tan importants.
En Ricard Ramon ens exposa que parlar d'aigües subterrànies és també parlar de pous.
D'aigua subterrània també podríem parlar de pous. De fet, estem parlant de pous. La sínia és la maquinària per elevar l'aigua, per aixecar l'aigua. És el mecanisme ja des de l'època antiga, per cobrir un desnivell. No, cobrir un desnivell. Podríem parlar de pous, podríem, en general, i d'altres mecanismes, diguem-ne, de bombes hidràuliques, que han servit també en els últims segles per elevar l'aigua.
I en Jordi Sunyer ens mostra com les sínies també són pous.
És que les sínies, en el fons, són pous. El problema és com extreus aquella aigua que no sigui a galletes, no? I llavors, per això, aquest sistema estava l'aigua en una tal profunditat que permetia, amb una estructura de cordes, de llivans, que n'hi deien, extreure l'aigua de manera senzilla. Podia estar a 8-10 metres l'aigua del subsol. O sigui, no estem parlant de pous de 70 metres de profunditat. Avui en dia es poden fer pous, o quan ja va arribar l'electricitat, la benzina, els motors elèctrics, es van fer pous a qualsevol profunditat. Per què? Perquè amb un motor pots extreure aigua. Però fins que no hi va haver els motors, els pous eren, en aquest cas, aquí, amb poca profunditat i amb un sistema de tracció, diguem-ne, molt, molt senzill, a través d'animals.
I el saurí Pere Sant Romà, com en Jordi Sunyer, ens explica l'evolució del sistema d'extracció d'aigua.
El sistema d'abans, doncs ja sabem que era amb una corriola, una galleta, no? Després van venir les bombes que n'hi havia de pistó o n'hi havia d'això, i actualment es fa amb bombes submergibles i inclús amb plaques solars, l'energia. O sigui, tot anem canviant.
Això és Remor de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni.
Tornem a posar la mirada al segle XVIII amb en Ricard Ramon a la conca del Baix Gaià i concretament a la pagesia.
I estem parlant d'aigua de boca per un ús agrari. Per un ús agrari ens hem de fer la idea de veure que els últims dos segles el nivell dels aqüífers era molt més alt, hi havia moltes més fonts, hi havia molta més aigua, i sobretot en aquesta conca baixa, i com més t'acostes al mar, doncs cada cop és més fàcil trobar aigua a menys metres. De fet, a la plana de Tamarit i la zona del que en diem la plana del Vinyet, l'aigua doncs es trobava a 2-3 metres de profunditat, no? I d'aquí la importància, a partir del segle XVIII, quan hi ha el creixement i el desenvolupament agrari, de que la pagesia va intentar doncs fer pous per intentar aprofitar aquestes aigües subterrànies per un ús agrari.
Comentava en Ricard Ramon que els últims dos segles hi havia molta més aigua i, com molt bé resumeix el saurí Pere Sant Romà, els pous tenen com a objectiu trobar aigua, especialment davant de la situació actual.
Bueno, el que anem buscant un pou bàsicament és l'aigua, perquè la missió d'un pou no és fer més metros, ni fer menys metros, ni fer més fondo. Bàsicament la funció és trobar aigua. No sempre es troba, perquè ho dic, hi ha un tant per cent dels casos que se m'escapat i s'escaparan, però bàsicament és trobar aigua. Llavors és la missió d'un pou, i de pous n'hi ha de moltes maneres. És igual que cotxes, no? Que hi ha diferents models i diferents funcions de cotxe, i tot té el mateix nom, cotxe. Un pou també, pou. N'hi ha més amples, més estrets, més... Tens la missió és trobar aigua. I actualment, doncs, la veritat, també se'n troba, però és més difícil, perquè és un problema, no allò que diuen preocupant, com se'n diu, dramàtic, dramàtic, dramàtic. I anem a més, eh? La situació anem a més, eh? Mentalitzem-se tots, eh?
Remor de pedra.
Construir un pou no és tan senzill com sembla. S'han de tenir en compte diverses variables. El saurí Pere Sant Romà ens n'explica alguns detalls, exemples i característiques.
Les actuacions de tot el que és la vida en si. Abans llauraven amb un matxo, una mula, i ara lloguen tractors i uns grans tractors que porten uns aperos de 3 metres d'amplada, per dir alguna cosa. Ha canviat tot. Tots han canviat. Les persones, el mode d'actuar, han canviat. Per bé o per mal, això està per veure.
És a dir, abans pic i pala, entenc...
Sí, i tant. Encara en faig fer alguna, eh? Sí, encara en faig fer alguna, encara... Bueno, amb una rata encara hem fet fer algun. Si veig que és poca fundada, doncs sí, vinga, va, provem-ho així. I llavors has d'anar molt fi, eh? Perquè si el fas amb una màquina i han d'anar 30 metres més avall, doncs mira si van. Ara, manualment, si has d'anar, no 30, 3 metres més avall, ja és... Avui se'n fan de 200 i 300 metres. Però la previsió eren de 250-300. O sigui que la previsió ja era aquesta. En canvi, a prop de Mart, doncs la veritat, has d'anar amb molta cautela, perquè fent pou no has fent forat, i has de veure que no et vingui la salada, perquè si et ve la salada ja l'han fotut. Teòricament, si el terreno no s'esllavissa, se fa un forat i després s'entuba, perquè no caigui al terreno. És que, esclar, cada pou té el seu tarannà. És un món a part, això dels pous i l'aigua. És que, com que no és palpable, que evidentment no és palpable, no ho veiem, ja ho dic jo, hi ha un 15% dels casos que s'ha escapat.
Actualment, la construcció de pous continua tant a petició de particulars com de l'administració local. En Pere Sant Romà ens comenta quants pous ha construït fins al dia d'avui.
Perquè n'he fet tant durant 50 anys que en porto 185. I ara n'hi tinc a fer dos més. Vull dir, no em faig res, jo els faig fer. Ojo, que jo dissenyo, aquí va, aquí, punt.
Vostè diu que la conca del Gaià és molt, molt rica, amb aigua subterrània, sí. Tot i que el Gaià, evidentment...
Evidentment el Gaià no, però la conca sí. Està demostrat, eh? I, ojo, tenim aquesta zona d'aquí, del que és Salomó, Vespella, la Nou i aquí, que hi ha pous molt bons. Per exemple, el pou del meu poble hi ha 150 mil·litros, el de Salomó també, el d'aquí de Torrembarra també, el Tafull també. Per què? La conca del Gaià. La conca del Gaià. I, en canvi, el Gaià és un riu de poc pobre. A més, actualment hi ha molts trams del Gaià que no baixen ni, no es veu gens l'aigua, no es veu. No, no la veuràs, sec. I em porto més de 60 per ajuntament, eh?
Ramó de Pedra. Un podcast d'aigua i patrimoni.
Els saurins o saurines són aquelles persones que tenen l'aptitud de descobrir aigües subterrànies amb un pèndol o una vareta. Però com saber si es té aquesta capacitat? Aquesta és la pregunta que li van fer a en Pere Sant Romà i com s'hi va iniciar.
Jo no hi creia, era Sant Romà, incrèdul total. Llavors, justament amb un senyor, que ara viu a Altafulla, però aquí a Torrembarra, que tenia molta amistat, jo tenia molta amistat amb molts joves d'aquí a Torrembarra a la meva època, doncs van fer un poc la finca i allí, diu, l'altre dia, amb un dinar, ho miràvem, dic, jo també tinc curiositat de mirar-ho, dic, però no hi crec. I llavors aquest amic me va agafar una barra, me la va portar i va veure que allò tenia unes sensacions que no eren les normals. I a partir d'aquí que em va picar el coquet, llavors hi he anat perfeccionant i bueno, s'ha de perfeccionar tot que la vida. Vull dir, jo dic una cosa, el pèndol m'ho diu. Ara jo hem d'interpretar el que em diu el pèndol. I no sempre ho interpretes bé. S'ha de tenir en compte això, eh? Com tota la vida.
Pèndol o vareta? O les dues opcions?
Puc fer en diferents maneres, però bàsicament, vaig amb el pèndol. I sóc l'home del pèndol.
Com treballa un saurí?
Llavors, què fa vostè, senyor Sant Romà? Li truquen? Vostè va sobre el terreny?
Sí.
Comença
sí.
A caminar?
Sempre, sí.
Esbrinar allò amb el pèndol?
Normalment, faig un recorregut per tot el perímetre. Per què? Perquè parteixo la base, i és una base real, demostrat, que l'aigua té en curs. I el tenir en curs, si la tinc allà, em sortirà per aquí. Llavors, per qui he trobat a fora, diré, ep, a dins ho tenim bé. És així, sempre he actuat igual. I el que dic jo, és que em pregunten un munt de preguntes, perquè cada dia hi ha preguntes de tot. I què et sembla? Escolta, jo sé que hi ha zones del país que són més bones, zones que no. Per exemple, tenim el Tarragonès, que és molt bo per aigües subterrànies. La conca que hi ha, principalment. Tenim el Baix Penedès, que és... però en canvi l'Alt Penedès ja no és igual. La conca Barberà no és igual. A les Garrigues ja no et dic, no és igual. I llavors jo què dic? Home, jo he de veure el pacient per fer un diagnòstic. Si no veig el pacient, no puc. Podem parlar tant com vulguis, però no puc fer un diagnòstic.
Vara o pèndol? Quina és la diferència? En Pere Sant Romà ens explica la seva experiència i també ens parla de les possibles aptituds dels més joves.
La vara, si hi ha una aigua que estigui entollada, allò que diem, me detecta que hi ha una cosa molt fora de ser, i és mentira, m'enganya. M'hi he trobat i ho dic. A part, jo he fet conferències en col·legis i la canalla, queden parats perquè no tothom li marca. No sóc sol, eh? Hi ha un 8 o 10 persones que els hi marca. Jo tinc ma filla que li marca molt. Llavors s'ha d'admetre que no sóc sol. I el que li marca queda parat al principi. Clar, és una cosa innovadora, eh? Per exemple, una vegada hi tinc fotografies amb un nen que devia tenir 10 o 12 anys, 10 o 11 anys no tenia més. I jo li vaig dir, para nen, tu tens aptituds. I les mares, que sempre s'han per allà a la vora, diu, el meu nen... És molt raro en moltes coses. Mestressa, aquest serà bo. Ha de ser raro, has d'estar tocat de l'ala.
Quan li hem preguntat a en Pere Sant Romà com es va iniciar com a saurí, parlava de sensacions.
Dóna sensacions. Això és igual, com te dic, que hi ha un 5 o 10% de persones que tenen aquesta actitud i la millor no ho han detectat mai. I quan ho detecten, com aquell criu que té pocs anys i li dona aquesta sensació, aquell nen quan arriba a casa ho explica. A casa seva. A mi em marca, aquell senyor que va venir a prendre, em va posar a prendre i a mi anava. I li va. A part, a dir una altra cosa, una persona que sigui neutra total, jo li agafaré el canell i el pèndol se li mourà si hi ha aigua davant d'aquestes demostracions. El que ja no ho sé, però hi ha alguna cosa. És igual que això dels omnis. Algú pot afirmar que els ha vist veritablement com actuen els omnis? No. Però n'hi ha qui creuen. I potser sí que hi ha alguna
cosa.
És posar-se en un terreny molt pantanós o molt...
Però com van ser les primeres?
El déu dels déus, el déu dels cristians, l'ha vist mai algú? I si creu, no?
Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni.
Anteriorment, hem definit el concepte de saurí i hem escoltat de la veu del Pere Sant Romà les sensacions que ells tenen. El fet d'utilitzar la vareta i o el pèndol també es coneix com a radioestèsia. Aquestes aptituds o do, com alguns l'anomenen, no sempre s'accepta per part dels científics i té molts descreguts. Un dels motius és el fet que els encerts no són del 100%. Escoltem què ens diu el saurí a propòsit d'aquest debat.
Hi ha tant per cent dels casos que se m'escapen, s'escapen i s'escaparan. Sí, jo tinc normalment un 15% de fallos, 80% d'encerts i un 15 o 18% que no, eh? I ho he tingut sempre. L'estadísticament és aquesta. No puc fallar dos de seguits i puc fer 15 no fallant de cap. Però l'estadística total, global, és aquesta. Ho dic a tot. A més, me'n recordo més dels que fallo que dels que encerto. Actualment, quan ja em fallo, no dormo, tinc el cap que dono 40 voltes. I per què he fallat? Doncs perquè es falla. Perquè el 100% no existeix. I l'hem d'admetre. L'hem d'admetre. El pare de nen, tot bon carreter, boc un dia. I no falla.
Per viure, el que és imprescindible és l'aigua. Podem viure sense moltes sí. coses, però sense l'aigua, no.
Hi ha una cosa que és essencial, que és que podem passar molt de temps més sense menjar que sense beure. Fa molts anys que estic al candelero, que diuen. I per tot el món, eh? L'estranger també, eh? I això com digui un científic.
Fem un canvi de registre per posar la mirada a Torredembarra amb en Jordi Sunyer, a l'aigua de la pluja i com se la podia emmagatzemar.
La pluja baixava per reguers i llavors es filtrava i entrava cap a dintre. El tema de les mines n'hi ha, evidentment, sobretot al voltant del riu Gaià, però en el nostre cas doncs no n'hi ha de documentades. Més aviat era aigua de pluja, per tant podem dividir el terme, molts termes municipals que tindreu tots al cap, fins i tot el vostre, doncs podríem dividir el terme en dues parts, una de secà, a partir d'aquí doncs cisterna, i una altra doncs de regadiu, a partir d'aquí doncs pous, sínies, en el nostre cas, o si tens el riu a prop, doncs a partir d'aquí doncs les sèquies, les mines per aprofitar doncs aquesta aigua, també és caducera, no? També s'ha de dir perquè són rius mediterranis i molta part de l'any baixen secs.
En Pep Saragossa també ens en fa esment.
Bàsicament, l'aigua per consum humà eren o de pous i fonts o cisternes també. Moltes cases tenien arreplegaven l'aigua de pluja, doncs diguéssim, no? Hi havia una cisterna, tenien cisterna i replegaven.
En Pere Sant Romà ens deixa també el seu testimoni.
Jo he begut moltíssimes vegades aigua quan surt del pou que no s'ha analitzat mai. I encara sóc viu, eh? Ojo, parlem, no sempre s'analitza. S'ha d'analitzar. Perquè per diverses coses, però se'n fan gran massa. Per exemple, un tema nitrats. El tema nitrats abans el top era 100, ara són 50. Si tu veus aigua de 60 nitrats no et passarà res.
I se'n troben molt de nitrats, o es troben molts
cada
contaminants.
Cada dia més. Home, clar, l'evolució de la vida, el progrés ens porta tot això, eh? Se contaminen més els... Home, clar, és el progrés, és el tribut del progrés. Aquest tribut s'ha de pagar, eh? I a més, aquest senyor li va dir al darrere, dic, mira, i el progrés no anem mai enrere, eh? Mentalitzem-se tots, eh?
Esteu escoltant Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni.
La cerca de l'aigua ha estat sempre de vital importància i actualment és un dels punts calents davant la sequera que ens amenaça. Avui hem compartit amb vosaltres testimonis per parlar de mines i pous i ens ha acompanyat un saurí, una figura que desperta fascinació i alhora és qüestionada. Sense aigua no hi ha vida i si parlem de vida us hem de recordar els ocells que avui ens han acompanyat. Sabeu quins són?
En aquest capítol heu escoltat el cant d'aquests ocells.
Tallarol de casquet, Sílvia atricapila.
Au que habita tot l'any als boscos.
Mallarenga carbonera, Parus major.
Ocell que habita als boscos totes les estacions de l'any.
Pardal xerrec, Passer montanus.
Ocell que trobem al curs mig i al curs baix del riu, especialment a les zones del camp obert i de conreu. Més informació a la Guia dels ocells del riu Gaià, editada per l'Associació Mediambiental La Sínia, a la col·lecció Ocells de butxaca. Això és Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni. Una coproducció d'Ona la Torre i la xarxa audiovisual local. Aquest podcast l'han fet possible Raquel Martínez, Mònica Socies i Josep Maria Soler.
T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
Sex and drugs and rock and roll is all my brain and body need. Sex and drugs and rock and roll. It's very good indeed. Keep your silly ways or throw them out the window. The wisdom of your ways, I've been there and I know. Lots of other ways. A jolly bad show. If all you ever do is business you don't like. Sex and drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll is very good indeed. Every bit of clothing ought to make you pretty. You can cut the clothing, grey is such a pity. I should wear the clothing of Mr. Walter Mitty. See my tailor, he's called Simon, I know it's going to fit. Here's a little bit of advice, you're quite welcome, it is free. Don't do nothing that is cut price, you know what they'll make you be. They will try their tricky device, trap you with the ordinary. Get your teeth into a small slice, the cake of liberty. Sex and drugs and rock and roll. 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 Sex and drugs and rock and roll.
Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
L'aire del teu silenci passa en mi com en el prat un vent. D'ales d'Àngelos lliris, estrella del matí, fes-me oblidar